Molt bon dia, sigueu benvinguts al Sempre amb tu. Encetant un nou programa, el d'avui dimarts, dia 23 de febrer. Un dia més arribant carregats de continguts. Obrirem el nostre programa amb les notícies de la Cala Ràdio, informant dels plans que s'inclouen dintre el Pla d'Emergències Nuclears de Tarragona, el PENTA, parlant de la megafonia municipal. Avui dimarts tindrem el torn de guàrdia i ens acompanyarà l'Álvaro Gaseni per parlar-nos de les convulsions fèbrils que afecten a xiquets a partir dels 9 mesos i fins als 5 anys. Més propostes. Avui a l'entrevista ens acompanyarà des del grup Balfegó. Pere Vicent Balfegó, per parlar-nos de les paraules del conseller d'Exteriors, Raül Romeva, d'invitar la gent a no consumir tonyina roja. I a la part final del programa tindrem l'apartat Naturalment. Sigueu benvinguts, salutacions cordials avui de Fin i Lleó, una salutació a Daniel Rodríguez, que avui no està al nostre costat, però sí que ens acompanyarà amb l'apartat de El Torn de Guàrdia. Molt bon dia. I comencem ja amb les notícies d'aquest dimarts de la Cala Ràdio. Temes d'actualitat. Després que l'actual equip de govern fes públics els diferents plans de protecció municipals revisats, ara la regidoria de governació està treballant en la correcta aplicació dels mateixos. Dins d'aquests plans s'inclou el Pla d'Emergències Nuclears de Tarragona, el PENTA, on s'inclou la megafonia instal·lada tant al casc urbà com a les urbanitzacions, un servei que és competència de protecció civil i, per tant, al territori de la subdelegació del govern espanyol. El sistema de megafonia presentava diversos problemes a pràcticament tota la seva instal·lació. Per això, des de la regidoria de governació es van iniciar les actuacions necessàries per solucionar aquests problemes. Actualment ja s'han fet les millores a la meitat del casc urbà entre el carrer Ramon y Cajal i el carrer Andreu Llambric, i ben aviat s'iniciaran els treballs de la segona fase, que comprèn des del carrer Andreu Llambric fins a Ribes Altes. Unes millores que de moment costejarà l'Ajuntament, però que es traslladaran a la subdelegació perquè, com apuntàvem, la competència és seva. De fet, l'equip de govern està molest perquè el sistema de megafonia està totalment obsolet i no s'ha realitzat cap actuació a les urbanitzacions en almenys 8 anys, tal com apuntava el regidor de governació, Joan Manuel Tello, ahir al nostre programa, el Sempre amb tu. Tello comenta que, tot i que la responsabilitat de no fer les millores correspon a l'anterior empresa adjudicatària del servei de manteniment, tampoc l'anterior equip de govern va reclamar les millores i el manteniment necessari. Escoltem-lo.
En paraules dels tècnics, no meues, que són ells els que en saben del tema, allí fa més de 7 anys que no es fa absolutament res. Hi ha un cablejat de 6 quilòmetres que està aquí tallat, aquí no està, los altaveus, aquí en falten 3, allí n'hi ha trencats 2... Caòtic, absolutament caòtic. Afegiria en aquest cas que la mateixa empresa que se n'encarrega ara mateix ha presentat denúncia per incompliment contractual de l'anterior empresa que es feia càrrec, perquè assumeix la seva responsabilitat. I també afegir que, si bé és cert que l'empresa tenia l'obligació de fer el manteniment, a nivell polític també hi ha una responsabilitat. I és que si algú no fa la feina que ha de fer, l'has d'exigir. I és el que nosaltres fem ara mateix. Com comentava, més enllà de la denúncia que presentarà l'empresa actual per la manca de manteniment que ha hagut durant 7 anys a urbanitzacions, nosaltres estem preparant un escrit, concretament els tècnics de la casa, reclamant tot el que hem de reclamar i que hem de fer per obligació, en aquest cas, de subdelegació del govern.
Ara, l'equip de govern presentarà una reclamació a la subdelegació del govern perquè iniciï els treballs de millores en la megafonia de les urbanitzacions. També treballa per poder crear una aplicació mòbil per poder mantenir contacte amb aquelles zones on no hi ha altaveus, com serien les zones rústiques. Una desena de joves entre 16 i 25 anys en situació d'atur van iniciar ahir al Consell Comarcal del Baix Ebre el programa Joves per l'Ocupació, que pretén a través de la formació incorporar-los al món laboral amb unes mínimes garanties d'estabilitat. El programa Joves per l'Ocupació té una durada de 15 mesos i inclou una tutorització i acompanyament a la inserció laboral que combina tot un seguit d'accions destinades a donar suport i a orientar de manera individualitzada cada jove. En concret, el programa consta d'una acció formativa d'auxiliar de magatzem i comerç amb una durada de 270 hores i 40 més de pràctiques laborals en empresa. A la vegada, Joves per l'Ocupació també promou accions perquè els participants obtinguin el títol de graduat d'ESO en cas de no tenir-lo i inclou una prospecció d'empreses de la comarca que encaixin en la formació realitzada per fomentar la possible contractació d'aquests joves. També la setmana que ve, una vintena de joves iniciaran aquest mateix programa al Viver d'Empreses i Centre de Negocis Baix Ebre i Nova de Camarles, on l'acció formativa es centrarà en les operacions bàsiques de restaurants i bars. I anem a Tortosa perquè Comissions Obreres organitza una jornada sobre el canvi climàtic. Serà dijous, dia 25, i s'impartirà la jornada Impactes del canvi climàtic sobre les Terres de l'Ebre al Centre Cívic de Ferreries, a Tortosa. Amb aquesta jornada, el sindicat Comissions Obreres vol aportar eines per a la reflexió i la intervenció dels representants sindicals davant d'aquest greu problema ambiental, econòmic i social. La jornada arrencarà a les 10:15 hores i al llarg del matí hi haurà 4 xerrades diferents amb investigadors mediambientals i representants de sostenibilitat per concloure amb un debat final previst a la 1 de la tarda. I anem a la Terra Alta perquè Horta de Sant Joan compra l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per a usos culturals. Després d'anys d'insistència i negociacions, l'Ajuntament ha aconseguit recuperar l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil al carrer Medinatura, mirador excepcional de la muntanya de Santa Bàrbara, el protegit nucli antic de la vila. El divendres passat, l'alcalde, Joaquim Ferràs, va rebre les claus de l'immoble sense ús fa ja una desena d'anys. El consistori pretenia una reconversió sense cost de l'edifici en origen de propietat municipal i seu de les escoles públiques. Ara bé, arran d'un informe de l'Advocacia de l'Estat, pagarà la quantitat exigida de 40.000 euros en quotes de 4.000 euros en 10 anys. El procés polític, amb posicions allunyades entre Generalitat i Govern de l'Estat, ha aconsellat l'alcalde fer efectiu el pagament per evitar afrontar un període de negociació que es podria allargar. Amb les claus a la mà, ara el primer pas serà inspeccionar l'estat de l'edifici i valorar si cal fer-hi arranjaments. A partir de llavors, cal redactar un projecte i demanar ajuts externs per adequar l'edifici a nous usos turístics i culturals. I la Ràpita elabora un pla estratègic per definir el seu creixement. Sant Carles de la Ràpita té el turisme un sector clau a partir del qual s'articulen també en bona mesura la resta d'activitats econòmiques del municipi, com ara la restauració, la pesca, les activitats nàutiques o la construcció. El nou context econòmic ofereix noves oportunitats i des de l'Ajuntament Rapitenc s'ha començat a treballar per definir el creixement del municipi per als propers 10 o 15 anys a través d'un pla estratègic de desenvolupament local. Segons ha explicat l'alcalde, Josep Caparrós, s'hi pretén implicar tot el teixit econòmic i associatiu del municipi. Així, ja s'ha iniciat una tanda d'entrevistes amb els diferents agents econòmics i socials de Sant Carles de la Ràpita per recollir els seus punts de vista i també poder generar visions col·lectives de consens. Tot el procés de treball per a l'elaboració d'aquest pla estratègic anirà al voltant de tres eixos culturals: territori i infraestructures, economia i empresa i demografia i societat. I la companyia Tortosa Arts Teatrals Lotat organitza per al mes d'abril un cicle de teatre de petit format a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Per primera vegada enguany es farà la sala petita de l'Auditori amb la representació de dues obres pròpies i d'una tercera convidada de Barcelona. Representar les obres a la sala petita en lloc de la gran és una aposta que fa temps que volíem aconseguir. Que el públic ens tingui a tocar de l'escenari és molt diferent. Així ho explica la directora de l'OTAT, Marga Julià. La primera de les obres que es podrà veure serà l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, però adaptada a la Barcelona dels anys 60 en lloc de Londres de finals del segle XIX. La següent obra que es podrà veure és Vianda d'emocions, de Valer Gispert, creada en exclusiva per l'OTAT. I finalment, Happy Love o Love Story tancarà aquest cicle de proximitat. Es tracta d'una obra de gran èxit de Toni Sans i Rubén Montanyà, basada en un monòleg amb una sola actriu, la Gemma Amorós. L'òpera dels Tres Rals es representarà els dies 1, 2, 9 i 10 d'abril. Vianda d'emocions el 15, 16, 23 i 24 d'abril. I Happy Love o Love Story el 29 i 30 d'abril. Les funcions de dissabte seran a les 22 hores, mentre que les de diumenge a les 19 hores. La venda d'entrades ja està oberta i de dilluns a divendres, de les 5:30 a les 8:30 de la tarda al mateix auditori. El preu de cada espectacle, 10 euros, però es pot comprar un abonament per les 3 obres al preu de 25 euros. I a continuació donem pas a la previsió meteorològica amb la Núria Cero.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Núria, què tal? Com es presenta la jornada d'avui dimarts?
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui arrenca amb alguns núvols que ens van passejant, però abans de dinar ja s'haurà imposat el sol i ens acompanyarà tot el dia. Les temperatures aquest matí són força altes, ens despertem amb 13 graus i la màxima es quedarà al voltant dels 20. Les temperatures mínimes aquesta nit no han baixat gaire perquè el mestral ha de bufar amb ganes i de fet seguirà bufant durant tot el dia d'avui. Demà ja serà història. I pel que fa al cel, demà jornada marcada pel sol i temperatures mínimes molt similars, ens despertarem amb uns 12 graus, però al migdia serà una miqueta més alta i podrem superar els 20 graus.
Moltes gràcies, Núria. 18 graus ara mateix a l'Ametlla de Mar. L'humitat relativa ha baixat fins al 38%, pressió atmosfèrica 1.018 hectopascals i vent de mestral, vent del nord que bufa ara mateix una velocitat mitjana de 26 km hora. La ràfega màxima ara està en uns 42 km.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I avui dimarts obrim el torn de guàrdia. A continuació serà Álvaro Gazzani, qui ens parli de les convulsions febrils que afecten els xiquets xiquetes a partir dels 9 mesos i fins als 5 anys. Uns consells i ens hi posem.
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general? A agència Segur Boyer.
Els dimarts al Sempre amb tu és el moment del torn de guàrdia. I sabeu aquesta secció que fem amb la col·laboració dels tècnics i infermeres del Servei d'Urgències Municipal de l'Ametlla de Mar. Avui ens acompanya l'Álvaro Gazzani. Álvaro, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia, Dani.
Anem a parlar una miqueta de diferents temes. Avui el tema principal seran les convulsions febrils, una cosa que afecta doncs, als joves, als petitets de casa, que això va doncs, entre els primers mesos de vida hasta els 5 anyets, i això serà el tema que avui ens centrarà el nostre torn de guàrdia, però també voldrem fer incís i voldrem recordar què és el Servei d'Urgències Municipal, el SUM aquí a l'Ametlla de Mar, i doncs els serveis que oferiu des d'aquesta ambulància municipal, 100% municipal. Si et sembla, Álvaro, abans de tot, parlem d'aquestes convulsions febrils, que ja apuntava, és una cosa que passa doncs, als nadons i als nens de curta edat. Per entendre-ho, què és això d'una convulsió febril?
Bueno, una convulsió febril, tal com diu el nom, és una convulsió induïda per la febre. ¿Vale? Sempre hem de pensar que aquesta convulsió serà a causa d'un quadre víric o bacteriològic, ¿vale? Que no és el mateix una hipertèrmia, una exposició a alta temperatura. Hem de pensar que és simplement un quadre gripal que ha fet pujar la temperatura i a causa d'això se produeix una convulsió.
És a dir, que seria a través d'aquesta doncs, febre que el nen o nena pot tindre que li genera aquestes convulsions. És a dir, és una cosa que surt espontània diguem-ne del nostre cos en relació a aquesta alta temperatura.
Exacte. Tampoc no va lligat a un augment molt gran de la temperatura, no són uns 38, 39, 40 graus. Hem de pensar que un nen pot tindre una convulsió febril a 38 graus i a causa de que la temperatura puja molt ràpid.
És a dir, que seria una pujada molt ràpida, no?
Exacte.
Si són més prolongades o més lleugeres, no tindria per què passar, però a vegades això que un nen del matí està corrent i després de dinar li agafa una febrada.
Molt bé.
Aquí seria quan tindríem aquestes convulsions. Entenc que, clar, són força aparatoses de veure, els pares, les mares, els avis, les persones cuidadores d'aquests nens se les poden trobar davant d'aquesta situació i sabent que té febre, la primera reacció ha de ser de tranquil·litat en aquest sentit, també, no?
Exacte. Hem de pensar que una convulsió febril només és això, una convulsió febril. És molt aparatós, és terrible, angoixant per la persona que està al costat del nen, el pare, mare, com tu dius, avis. Però és una convulsió, comencen a fer espasmes i això pot ser terrible per un pare o una mare que no sap què li està passant al seu fill.
Hem de pensar que en aquest cas això ve provocat, com dèiem, per una febre, perquè té doncs, una temperatura elevada i que no són d'altres patologies, no, en aquest sentit. I per tant això també és important remarcar-ho. Què hem d'actuar? Com hem d'actuar? Quan veiem aquesta situació, quins serien els passos a seguir per tal doncs, de controlar la situació i poder alertar també al SUM?
Molt bé. Sobretot, tindre tranquil·litat. Molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però actuar amb tranquil·litat, en serenor. Pensem que és un material sensible, dit entre cometes, no? Són nens molt petits, de 9 mesos a 5 anys, i clar, quan això comença a perdre el coneixement, quan aquesta persona, quan este nen comença a perdre el coneixement i comença a tiritar, a fer la convulsió, és molt aparatós. Llavors, què hem de fer? Sobretot, primer, si este nen està a terra, deixar la terra, deixar el que continuï convulsionant i sobretot trucar ja, donar l'avís, trucar al 977 45 70 00, vale? I passar-nos l'avís a nosaltres, al servei d'urgències. Automàticament ficar el pacient, el nen, en posició lateral de seguretat, és a dir, de costadet, per si fa un vòmit.
Si està cap per amunt o està d'una altra forma, cap al costat sempre. Aquesta posició, com deia Álvaro, lateral.
Lateral, de costadet, a poder ser la part esquerra, vale? I, tal com diu la convulsió que és febril, és augment de temperatura, hem d'intentar rebaixar la temperatura del cos. Vale? Una tovallola mullada, en aigua tíbia, no molt fresca, perquè el contrast tèrmic seria també contraproduent, amb una tovallola o un drapet humit i ficar-li damunt del tòrax per a intentar rebaixar la temperatura.
Això seria doncs, aquest procediment més ràpid. Per exemple, i si agafa el carrer i si mos troba pel carrer passejant o en altres situacions, com actuem? De la mateixa manera, entenc.
De la mateixa manera. Sobretot, posició lateral, per si es produeix un vòmit, per alliberar la via aèria, és a dir, la boqueta, per alliberar-la, per a poder respirar quan el nen acabi de fer la convulsió, vale? I ja està, i si tenim algun tipus de líquid, vale? Una botella d'aigua, una font, mullar qualsevol drapet, si estem a via pública, i ficar-li damunt, intentar baixar la temperatura, fins que arribarà l'ambulància.
I important també destacar, quant temps pot durar una convulsió d'aquestes característiques?
La gran majoria dura segons, no arriba al minut, vale? Però es pot allargar fins a 8, 9, 10 minuts, inclús 15 minuts, que això ja seria un estatus convulsiu.
En aquest cas ja seria una cosa ja més delicada i més complicada en aquest sentit.
Exacte.
I el tractament que se'n fa després al nen?
Després és un tractament que ha pautat en les guies d'actuació, sempre via supervisió mèdica, amb dosis de Valium, per via rectal, oxigen, però evidentment això està pautat per un facultatiu.
Un facultatiu en aquest sentit. Entenc que qui és propens a tindre aquestes convulsions ne pot tindre més d'una.
Hi ha un component hereditari dintre de la convulsió febril. S'està estudiant i es veu que hi ha un component hereditari. Però no té per què una convulsió febril repetir-se amb el temps.
Per tant, doncs, pot passar una
vegada. Pot passar una vegada i aquí es queda.
I aquí es queda. Sobretot això, serenitat en aquest sentit i guiar aquests passos, que repassem-lo ràpidament. Primer que tot, si trobem aquesta convulsió, doncs, en el cas que estigui a terra, ràpidament trucar al SUM, al 977 45 70 00, i immediatament, després de fer aquest primer contacte, doncs, posar en posició lateral de seguretat, aquesta posició lateral, comptem, cap a l'esquerra, ser possible?
Ser possible cap a l'esquerra. Sí.
I intentar doncs, rebaixar aquesta temperatura amb una aigua una mica tèbia, amb un drapet, amb una tovalloleta al nen o nena. Sí. Això seria respecte a les convulsions.
Sí, Dani, voldria incidir en una cosa. Pensem que són nens de 9 mesos fins a 5 anys la incidència...
Marge.
La incidència de les convulsions febrils. Moltes vegades ens hem trobat que arribem a domicili i el nen està dins d'una banyera o està amb el pare dintre la dutxa o amb la mare dintre la dutxa. Intentem evitar aquestes situacions, vale? És la reacció, pot ser la primera que ens ve al cap, baixar de temperatura, però hem d'evitar aquestes situacions. Per què? Perquè dintre la convulsió, si el fiquem dins d'una banyera o dins d'un poval o dins d'una gallera, a vegades agafes el primer que trobes, dintre la convulsió pot fer una aspiració de l'aigua, vale? Ens pot relliscar i pots inundar el pacient i fer una aspiració de l'aigua, fer una broncoaspiració. o tu amb els nervis dintre la dutxa caure i tenim una complicació més, que és la convulsió més el traumatisme del nen i el pare o la mare.
Clar, exacte, sí.
Vale?
Sí.
Per tant, tan sols és baixar la temperatura de manera molt simple, mullar una tovallola en aigua templada i ja està.
Per tant, doncs, també no fer aquesta mena d'accions de anem a la dutxa o entrem a la banyera o amb petits recipients amb aigua, sinó que simplement doncs, amb això, amb una tovallola, ja podem controlar una miqueta la situació per als serveis d'emergència. Precisament aquests serveis d'emergència, el SUM, aquí al municipi, és el que volem desgranar en el recte final del nostre torn de guàrdia d'avui, parlant una mica de com gestioneu i quins serveis oferiu des del Servei d'Urgències Municipal Álvaro, que recordem un telèfon 24 hores, 365 dies de l'any, o 66, com el 977 45 7000.
Exacte. 977 45 7000 és el nostre telèfon d'urgències i emergències. Està situat a la comissaria de la policia local. Uh-huh. Vale? És una base compartida amb la policia local. La centraleta està allí. Evidentment, este telèfon, si només som dos de torre de guàrdia, a vegades està desviat al nostre mòbil particular, si sempre estem fent alguna sortida. I, bueno, l'àmbit d'actuació del SUM és municipal, 100%.
Tot el que és el terme municipal.
Tot el que és terme municipal, inclosa carretera, vale? I bueno, assumim des d'urgències i emergències, que el cos està inicialment el 2000 se va crear per això, urgències i emergències, però actualment està utilitzant un ventall molt ampli de serveis, des de serveis socials a urgències i emergències, suport a altres cossos en cas de possibles recerques desapareguts.
Preventius també,
preventius esportius en cas de concerts, etc.
Tot el tema social també, doncs aquí esteu molt presents des del SUM. Per tant, doncs ja feu una amalgama de serveis i esteu presents i us veiem en tot allò que hi ha gent i als vostres ulls controlant que tota la situació estigui bé i també, sens dubte, doncs, posant l'ajuda humana en el moment que la gent us necessita. En el moment que la gent necessita una emergència, moltes vegades no sabem exactament per què ens demanen tantes coses i per què ens pregunten això i allò i l'altre.
Sí.
Perquè vosaltres al mateix moment que us truquen i verifiqueu doncs, que és una emergència real o una urgència, sortiu i mentrestant teniu un contacte, també entenc, amb la persona per tal doncs, de saber una sèrie d'informacions, que quines són les que demaneu, Álvaro?
Sí, a veure, mos trobem alguna vegada, això és important remarcar-ho, que moltes persones, quan tenen una urgència, potser és la primera vegada que tenen una urgència o una emergència, per tant, els nervis moltes vegades fan una mala passada. Alguna vegada ens trobem, veniu ràpid que mon pare s'ofega, i ens pengen. Vale? S'acaba la trucada. Però això bàsicament ho fan els nervis de la situació. Important, després nosaltres hem de fer una retrucada, es perd temps, truquem del SUM, ens acabes de trucar, necessitem més informació, l'adreça, el número, que està passant, vale? Sobretot, necessitem tres dades importantíssimes. Adreça. Adreça inclou el número, vale? El carrer tal, número tal. Una altra cosa important, per exemple, en carrers llargs, com pot ser l'Andreu Llambric, el Pau Casals, si mos dius, per exemple, el Pau Casals, per dir alguna cosa, Pau Casals, número tal, a l'alçada de la pasteleria Cavaller, vale? Per exemple, a nosaltres ja mos estàs donant molta informació, vale? Anem ja directes.
Perquè també saps per quin carrer passar...
Perfecte. I l'altra informació és què està passant. Madre, el meu pare s'ofega, el meu pare està inconscient, o etc. Molt important, està conscient, està inconscient, i si respira normalment. Vale? Això són les primeres informacions en cas d'emergència.
Perquè a partir d'aquí també sabeu vosaltres quin grau d'afectació pot tindre el pacient.
Exacte. Primera i principal per a saber el tipus de gravetat, ja t'orientes, vale? I si necessitem suport d'altres coses, com per exemple podria ser el VIR, del sistema d'emergències mèdiques, o el metge del CAP, o simplement donar un altre tipus d'actuació.
D'actuació.
I l'altra és, pensem que som una ambulància i hem d'arribar al lloc el més aviat possible. I dintre del més aviat possible inclou fer una conducció ràpida però segura. Vale? És important saber que si no cal anar ràpids, millor. Vale? Perquè això, per molt ràpid i segur que vulguis anar, inclou una perillositat.
Ara parlarem del temps de resposta, perquè sens dubte hem parlat del casc urbà o de les urbanitzacions, que són carrers asfaltats i que tenim un accés, però moltes vegades us trobeu amb actuacions en zones rústiques, que també entenc que aquestes persones que viuen en zona rústica us han de facilitar un altre tipus de dades, i a més ara amb noves aplicacions també mòbils que disposeu de poder accedir a les partides, però també amb la col·laboració, entenc, de la policia local, amb qui teniu uns lligams no només per estar a la mateixa comissaria, sinó també a nivell d'activació de serveis força important.
Exacte, sí, en el tema de la policia local, a part de compartir la mateixa base, portem el mateix sistema de comunicacions, és a dir, emissores, i també teníem el sistema de GPS per trobar finques rústiques. Llavors, amb el tema de... El primer, que és el tema de comunicacions, si en algun moment una persona es troba al mig d'una urgència o emergència i necessita l'ambulància i en aquell moment no recorda el telèfon de l'ambulància i truca a la policia local, cap problema. Via ràdio mos poden derivar el servei sense cap tipus de problema. Aquesta és la primera. I la segona, amb el tema de
la finca rústica, les dades és partida, entenc.
Molt bé, polígon i parcel·la. Importantíssim. Qualsevol persona que visqui a rústica, importantíssim saber-se polígon i parcel·la en cas de necessitar qualsevol cosa. Perquè evidentment és molt més complicat dir soc tal, fill de fulano, que estic a la partida tal. És, això a finca rústica és bueno,
molt difícil.
Molt difícil.
Temps de reacció del SUM. El casc urbà entenc que pot ser més ràpid, en cas rústica depenent de la posició també, no?
Sí, el temps de reacció són des de la base. Això està comptabilitzat en uns 4-5 minuts fins a l'entrada del poble. ¿Vale? Des del moment de rebre la trucada fins a l'entrada del poble són 4-5 minuts depenent del trànsit que trobem en aquell moment. Llavors, una cosa a tindre en compte és quan tenim una urgència, el temps passa, per la que l'està patint, el temps passa molt poc a poc, evidentment. Però hem de pensar que ja perdem 4-5 minuts fins a l'entrada del poble, que és la gasolinera Cepsa. A part, hem d'arribar a domicili. Perdó. Llavors hem de tindre clar que com a mínim a població, a via pública, tardarem com a mínim 6 minuts, 5-6 minuts. Este temps de reacció se demora si tenim en compte urbanitzacions.
Però bueno, està dins, encara se manté dins aquests paràmetres que estan marcats com a temps d'actuació ràpida.
Temps d'actuació ràpida, si són uns 15-18 minuts màxim. 15-18 minuts màxim.
Estem en uns nivells realment doncs, molt, molt acceptables, i a més un servei que està plenament aquí integrat a la població i que té la base al municipi. Per tant, és un servei que s'efectua amb rapidesa i amb contundència davant d'urgències, emergències o qualsevol necessitat de la nostra població, que recordem. El seu telèfon, Álvaro, per acabar.
Sí, és el 977-45-70-00.
L'hem repetit avui, però que la gent se'n recordi que està aquest servei, que a més el paga tots els caleros i caleres, el paguen, que és un servei que es financia amb les butxaques dels caleros i caleres i que és un servei que ofereix l'Ajuntament per a tota la ciutadania de l'Ametlla de Mar. Álvaro, t'agraïm que ens hagis acompanyat aquests minuts al torn de guàrdia, aquí al Sempre amb tu. Interessant, avui parlant d'aquestes convulsions febrils, però també explicant una mica aquesta logística del SUM, de com trucar, de la informació que s'ha d'aportar i dels serveis que oferiu a aquesta ambulància municipal de l'Ametlla de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies, Dani, i salut.
Gràcies. Una breu pausa per la publicitat i a la tornada seguim amb el temps de l'entrevista aquí al Sempre amb tu.
UB Cardús SL, fusteria d'alumini i vidre a l'Ametlla de Mar. Estem al carrer Goya número 9, però si vols, pots trucar-nos al 977 45 61 14. UB Cardús SL, treballem per a vostè.
Vols estar informat del que passa al poble? Subscriu-te al butlletí setmanal de la Cala RTV. Envia'ns un correu a lacalartv@ametllamar.cat posant a l'assumpte subscripció butlletí. Mai ha estat tan fàcil estar informat.
I després del torn de guàrdia, tal com ha anunciat en Dani, arriba l'entrevista. Avui al Sempre amb tu ens acompanya Pere Vicent Balfegó, un dels copropietaris del grup Balfegó, amb qui volem conversar sobre l'actualitat del grup i sobre les perspectives de cara al pròxim mes de maig. Què tal, Pere Vicent? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Fa pocs dies, i tal com informàvem en aquesta emissora, el grup Balfegó publicava un comunicat en què demanàveu al conseller d'Exteriors, a Raül Romeva, que no demanés un no consum de tonyina roja. En què es basa el conseller per fer aquestes afirmacions o aquestes declaracions?
Doncs bé, hauríem de conèixer el seu passat. Ell durant 10 anys va ser eurodiputat. I bé, va tindre una campanya contra la pesca i dins de la pesca, doncs, el que és la pesca de la tonyina. I bé, sempre he simpatitzat molt en grup ecologistes que, doncs, fa uns anys fent campanya contra la pesca i el no consum de la tonyina. I el conseller, doncs, encara continua, doncs, una mica en aquesta corrent quan trobem nosaltres que, com a conseller, aquesta classe de declaracions ja les trobem totalment fora de lloc. També podem dir que són falses, són errones, doncs, perquè ja fa des dels últims 4 anys que els informes científics de l'estoc de la tonyina roja demostren que està en una salut immillorable. La recuperació de l'època de la sobrepesca que hagués pogut tindre a final dels anys 2000, de la passada dècada, doncs això ja s'ha superat, i vull dir que no només per els informes científics, sinó que no cal passejar-te per tota la costa mediterrània, no només la d'aquí, sinó dic tota la costa mediterrània, per veure l'abundància que hi ha de tonyines.
Uns informes que ell no ha degut veure.
No ho sé, tampoc no vull fer... Suposo que sí, que els coneix, són públics. Vull dir que sí que és veritat que quan feia campanya en contra de la pesca, de la tonyina, doncs anava per tots els actes que es feien que parlaven de tonyina. Em refereixo sobretot a la reunió extraordinària anual que es fa a DICAT. Des de que no és eurodiputat ja no ve, i suposo que és aquest desconeixement, no? I bé, però a nosaltres no ens cansarem de vingue del conseller Romeva o vingue d'on vingue, quan veguéssim aquest tipus d'afirmacions negant el consum, no? Perquè tampoc trobem que no ha sigut una mesura que sigui pràctica per protegir una espècie, de negar el consum, no? Perquè sempre pensem que d'aquesta manera castigues igual al pescador legal com a l'il·legal.
Sí, perquè ell no ha dit que no es pesca, ell ha dit que no la mingéssim.
Que no mingéssim, clar.
Que no mingéssim tonyina roja.
El darrere fons és este, no? Clar, si no hi ha consum, no hi haurà comerç, i si no hi ha comerç, no hi haurà pesca. Van d'aquest missatge, però és que ja trobem que està totalment fora de lloc. I el que li demanem al conseller Romeva, sent conseller d'Afers Exteriors, doncs que el que hauria de fer és promocionar, perquè pues, molts motius. Una, perquè és un dels grans peixos que es consumeixen arreu del món. De fet, nosaltres exportem a 24 països. I després també turísticament és un reclam. Aquí a l'Ametlla l'any passat van venir 12.000 persones a fer el Tuna Tour. Vull dir que el que demanaríem sobretot és al revés, que fes la seva tasca de conseller de Afers Exteriors, que és de promocionar arrel del món les coses que fem aquí a l'Ametlla de Mar al nostre territori. Vaja.
Heu fet arribar ja el vostre malestar?
Sí, l'han publicat i bueno, suposo que per ser per membres del govern que bueno, doncs ja que ne sabe tot, no?
I quina és la reclamació exacta que feu des del grup?
Bé, doncs que no es facin més este tipus de declaracions i el tornem a convidar. Ell va estar aquí l'estiu del 2013 veient el que fem, aleshores encara era diputat al Parlament a Brussel·les i tornarem a convidar, de fet, ell, el seu pare viu aquí a prop, viu aquí a les Terres de l'Ebre, és a dir, que de quan en quan hi ve, i a veure si aconseguim doncs, que torni a vindre, faci un Tuna Tour i que vegi la realitat del que és el món de la tonyina roja a l'Ametlla de Mar.
I de les propietats de menjar la tonyina roja.
Això ja, bueno, això, si ho aconseguim, doncs molt millor.
Aquesta reclamació que vareu fer la passada setmana és només una de les que al llarg d'aquest hivern heu anat fent des del grup Balfegó. Fa uns mesos denunciàveu també que països com ara Turquia s'havien autoimposat una quota extra de captures. Com està la situació?
Doncs la situació està doncs encara en denúncia, no? De fet, doncs, nosaltres ja ho vam fer-ho públic i bé... ens van sentir totes les autoritats, sobretot les que ens interessava més, que eren les del govern espanyol i les de Brussel·les, doncs perquè facin pressió per evitar aquesta classe de mesures que no són de consens i que entenem que no toquen, perquè de fet doncs, hi ha altres països com Argèlia ha anunciat que si no es prenen mesures contra Turquia també faran la mateixa postura, no? d'augmentar-se la quota. Nosaltres creiem que el govern japonès, doncs, que és qui normalment pot rebre aquestes captures, doncs, farà la seva feina com toca i evitarà que entrin a les seves fronteres algun carregament de tonyina que no estigui legalment pescada. I bé, aquesta és la nostra tranquil·litat, que esperem que el destí final, que és qui realment compra aquesta tonyina, que és els japonesos, doncs es fiquen fil a l'agulla, però clar, això ja seria una competència deslleial i clar, els que anem a vendre, doncs si el comprador té alguna cosa més econòmic, doncs es deixaria a nosaltres. Però tenim confiança de que el govern japonès actuarà amb diligència i que al futur aquesta classe de declaracions unilaterals doncs s'evitin, perquè el que no porten a res dins el món de la tonyina s'ha fet en aquests anys organitzar, gestionar una pesquera que passa per tants de països d'una manera doncs bastant digna. Segurament s'hagués pogut millorar en algun aspecte, però el que no podem fer ara és tota aquesta labor d'aquests anys de sacrificis, de reduccions de quotes, que algun país, doncs, si no està d'acord, el que ha de fer és sortir de l'ICAT. Vull dir que així de senzill. El que no podem fer és estar dins el club d'ICAT i de suspendre les nostres mesures. Això no és així.
Veieu a curt termini una incrementació de captura, de quota?
Sí, de fet, ja està aprovat. Pel 2015 vam poder pescar un 20% més, bueno, aquí a Espanya va ser un 17%, perquè un 3% que el govern espanyol se'l va reservar per la pesca artesanal, per enguany ja pel 2016 podem pescar un 18,5% més que l'any anterior, és a dir, estem dins un pla de recuperació, estem dins un pla de que desdicat doncs, ens deixen pescar aquests anys un increment doncs bueno, no sé si qualificar-lo de més gran o més petit, però entenem nosaltres que és un increment raonable, perquè clar, tota la tonyina que es podria pescar més, doncs que el mercat el pugui assimilar, és a dir, que ara la nostra obligació és obrir altres mercats o tornar a obrir mercats que abans consumien tonyina, que per la restricció ja no els arribava, i ara és la nostra feina, no? I entenem doncs, que no és una feina que es faci en un dia, i els grans empreses, o les petites com nosaltres, el que hem de fer és tornar a reconquerir aquest mercat que abans menjava tonyina i a la davallada de quotes ja es va perdre, i hem de reconquerir aquest mercat. És a dir, que aquest pla acaba l'any 17, però entenem que a partir del 18 seguirem un increment, i les nostres expectatives que durant l'any 21-22 poguéssim estar a la pesca d'abans del pla de recuperació, és a dir, unes 32.500 tonelades de tonyina a l'any. Esperem que els plans siguin aquests. A veure, no perquè siguéssim nosaltres tinguéssim informació, no, que confidencial, no, és que la informació és pública i els informes científics així ho avalen, de que estem en una molt bona salut de l'estoc.
Canviant d'assumpte, canviant de tema, anem a comentar també un dels fets que van centrar les passades jornades tècniques del grup, que és el frau a l'hora de comercialitzar la tonyina roja. Segons es desprenen de les investigacions fetes pel SIC, s'apuntava que moltes vegades s'etiqueta com a tonyina roja quan realment no és.
Sí, moltes vegades un 90%. Vull dir que això ja és, són paraules majors. Sí, lamentablement ens trobem en aquesta lacra de que, bueno, se vol fer passar tonyina roja alguna cosina de la tonyina, no? Ja sigui la de l'ull gran o bigai o l'hielofin, és a dir, tonyines que són tropicals i bé, que són d'un preu molt més econòmic que la tonyina vermella, però en canvi doncs es mira de col·locar el mateix preu que pugui tindre la tonyina vermella, i per això el frau està aquí. I bé, juntament a les administracions ja fa temps que ens anem queixant. De fet, es va promoure aquest estudi que ha fet el CSIC, que l'han acabat fa molt poques setmanes, perquè de fet va acabar l'estudi, nosaltres el vam presentar a l'octubre, però durava fins a la campanya Nadal del 2015, és a dir, que els resultats fa molt poques setmanes que s'han fet, era tot un any d'estudi, i de fet te puc anunciar que en poques setmanes, des de la Sexta, un programa d'aquests que fan es basarà sobre el peix, i dins del peix, dins de la tonyina, el frau que ens trobem en l'etiquetatge. I que de fet aquí nosaltres, doncs, com a consumidors, no? Tenim molta responsabilitat. Quan anem a menjar, no ens ha de fer vergonya preguntar i que ens demostrin d'on ve aquell peix, no només la tonyina, sinó el peix. Nosaltres no ens sentaríem a un restaurant, demanaríem una botella de vi, i tu t'imagines que m'ho portessin sense etiqueta i oberta? Doncs ens donaria una miqueta de malestar, no? Ja no una botella de vi, una botella d'aigua mateix, que vingués en una cetra i te la fiques en davant, no? Doncs tu te sentes més tranquil per la teva seguretat alimentària, doncs quan aquella botella d'aigua, doncs, l'encetes tu, no? Quan tu saps l'origen d'aquell peix, l'origen d'aquella verdura, i nosaltres, doncs, tenim aquesta responsabilitat perquè de nosaltres depèn de que després el productor, doncs, tingui aquest reconeixement, no? I el reconeixement l'hem de donar als consumidors quan anem a menjar, no només fora, sinó quan estem a casa.
Anem tancant ja l'entrevista. Pere Vicent, plans de futur.
Bé, doncs nosaltres estem, gràcies a aquest augment de pesca que podrem fer, doncs, bueno, estem augmentant. De fet ja, doncs, ja l'any passat, a finals del 14, vam poder ampliar les nostres instal·lacions aqüícoles, no? La granja vam poder doblar per a poder guardar aquestes captures que es previen de futur. I bé, durant aquests mesos, doncs, ja començarem la construcció d'una nau al polígon, més que res, doncs, per guardar aquest menjar, aquest peix que es menjaran aquestes tonyines que es tiren aquí. De fet, hem començat la construcció d'una nova embarcació per al manteniment i el sacrifici d'aquestes tonyines de més, no? De fet, ara en tenim una i anem doblant, i bé, estem en un pla de creixement per aquests pròxims anys per a poder digerir totes aquestes tonyines que podrem pescar de més.
Doncs, Pere Vicent, ha estat un plaer tindre't avui al Sempre amb tu. Moltes gràcies i endavant en la tasca.
Gràcies a Valtros i a vos, un bon dia.
Pere Vicent Balfegó, avui del grup Balfegó a la nostra entrevista. I anem avançant des de la Cala Ràdio amb el Sempre amb tu. Canviem de registre i seguim naturalment. Saludem a Xavier Soler. Xavi, bon dia, benvingut a la ràdio. Espai de Medi Ambient, avui el Sempre amb tu. Naturalment, avui de què tractarem? Quin serà el tema que tenim damunt de la taula?
Avui parlarem del nostre patrimoni natural, a la part interior, no? D'estar aquests dies que ens acompanyava. Bueno, de fet, avui ja han demanat disculpes, no podem vindre ni l'Eli ni l'Aurora. Per tant, me toca agafar el toro per les banyes i capejar.
Una salutació a les dues des d'aquí.
Llavors parlarem una miqueta de temes d'interior, el que és el nostre patrimoni a nivell de interior, una mica d'aquesta petita muntanya que tenim nosaltres, aquestes serres que tenim tan, tan boniques, i aquests camps de cultiu que durant anys pues, els hem anat treballant.
És que som rics també a la mar, però som rics en terra, en vegetació.
Sí, el nostre poble és el que té, no? Que de patrimoni pues, no m'en falta. El que potser m'en falta és saber-lo entendre i cuidar-lo i disfrutar-lo de la manera que es mereix. Llavors, sí, aquests dies ja, com diem, hem parlat de la mar, hem tocat posidonis, hem tocat platges, hem tocat dofins, hem tocat de tot, i avui toca pues, això, parlar d'esta fauna, d'esta vegetació, d'aquests ecosistemes que trobem a la part interior i que, bueno, pues no... És allò, no? De que no te'n dones compte del que tens hasta que et faria falta, no? Llavors, un camp de cultiu, té una fauna associada, amb una vegetació també associada, un barranc, un puesto on té la vegetació, pues, és tan, tan significativa, no? Estos pinars de pi blanc, estos sotaboscos tan densos, i que bueno, són ecosistemes que estan formats per la dinàmica de l'aigua, no? Pas per aquesta plana sedimentària que és el nostre poble, que bueno, va associada pues, això, hi ha una vegetació i una fauna pues, associada amb aquests espais, que sí que és veritat que és bastant homogeni al llarg del nostre terme, aquests ecosistemes i tal. Tampoc no podem dir, mira, és que depenent una miqueta de llin te pas, pues, trobes una zona pues, bastant humida, tal. No, estem en un clima mediterrani, estem en unes condicions de terra, de sol, de lo que és la part d'esponja, pues, que la roca mare aflora en superfície moltes vegades, i això pues, condiciona l'aparició, pues, són factors limitants, i això condiciona pues, l'aparició pues, d'alguna vegetació o l'aparició d'algunes espècies.
Quins habitants solem trobar pel que fa al camp de cultiu que dia, sobretot a olivers, aquí és...
Sí,
garrofers, amelers...
No? Al seu moment pues, bueno, es va canviar, ja estem parlant de fa bastants anys, no? Es va canviar el cultiu de la vinya, no? A l'època de la filoxera, per l'oliver, per garrofers, per ametlers, i aquestes estructures, aquests marges de pedra seca que tenim als trossos, que pareix que sigui una cosa inert, no? Que són aquells munts de pedra formant aquestes estructures tan, tan significatives i tan importants per la nostra història i aquest patrimoni que tenim, perquè pues, al seu moment hi havia gent que s'hi dedicava expressament a fer això.
I quasi tots els trossos tenien la marxa, però també tenien la caseta de pedra,
els aixoplucs. I bueno, són estructures que dins el tros no hi fas cas, però que realment a nivell de gent interessada i a nivell de patrimoni pues, és molt interessant. Cada constructor o cada zona tenia una manera de fer un marge, una manera de fer una caseta, i això és molt fàcil de comprovar. A vegades vas per la carretera i una vegada dobles el nostre terme, pues, per exemple, a l'Hospitalet, Cambrils, les estructures ja són bastant diferents dels que poguéssim tindre en altres. Però el que diem, no? Aquestes pedres que ens semblen inerts, que alberguen pues, això, molt, una diversitat de fauna significativa, no? Quantes vegades no hem caminat pel tros i mos ha sortit pues, qualsevol rèptil, i on t'ha buscat l'aixopluc? Pues, al marge de pedra seca, no? Ja sigui des d'una sargantaneta a una serp, a una dragó, o espècies significatives i que a vegades no ens costa diferenciar o per desconeixement no les coneixem, no? L'altre dia parlava amb una dona, em va trucar a l'oficina interessant-se per jo necessito saber espècies significatives del vostre terme, i em parlava pues, la salamanquesa de color rosa, que és una dragó, la dragó que podem trobar per les parets, però és una espècie que té menys població que el dragó comú, i bueno, té la pell pues, molt fina, d'un color rosa, i em va sorprendre bastant, no?, que una persona s'interessés, a més una dona gran, per aquestes coses. Però són coses que tenim a un bancal, a un marge, i que no hi parem atenció, no ho veiem, o simplement una pedra carregada de líquens, aquelles taquetes de color groc, de color blanc i de més. I això a la vegada pues, és un bioindicador. Els bioindicadors ens indiquen pues, la qualitat en què es troba l'aire, la qualitat en què es troba el medi, l'aigua i demés. Pues, en aquest cas, els líquens ens indiquen una molt bona qualitat de l'aire. No? I això pues, és important conèixer-ho, saber pues, que les pedres pues, no són aquelles estructures, elements inerts, sinó que al damunt hi ha els epibions que es coneixen, que viuen damunt de, i que formen pues, això, unes comunitats, unes estructures biològiques bastant importants i significatives.
És a dir, que les pedres estan vives.
Podríem dir-ho així, no? I qui diu això, pues, bueno, i després hi ha també una bifauna associada, pues, moltes vegades pues, és això, no? Que vas al tros per estar tranquil i sentes aquell munt de sorollets que no et molesten gens, no? Aquell munt d'ocellets que comencen a cantar ara, sobretot vores de la primavera, que és quan comença ja l'època de reproducció, pues, des del gafarronet, que és el que pot ser el que més cantador, la cadernera, el verderol, la mallerenga carbonera, el tallarol de casquet, bueno, un munt d'espècies de moixonets que habitualment considerem que, mira, pardals, no? Els pardalets, els moixonets o no sé què. Pues, bueno, hi ha moltíssimes espècies, cada una d'elles associades a hàbitats diferents. Pues, per exemple, les mallarengues se mouen més per zones boscoses, les cadernes se mouen per hàbitats més oberts, i així una miqueta, pues, cadascú ocupa el seu ecotó, que és, tècnicament es coneix com a ecotó.
També trobem figures de protecció, no? Una mica per cuidar-ho tot.
Clar, pues, les figures de protecció sorgeixen a través d'algo que sigui important protegir, no? En aquest cas pues, ja pot ser un hàbitat, pot ser l'aparició d'alguna espècie, i algunes vegades ja hem comentat perdó, la presència pues, d'espècies significatives pel que fa a rapinyaires i demés. L'àguila cuabarrada en seria, per exemple, un exemple bastant clar, no? A l'interior, nosaltres, igual que a la primera línia de costa, tenim el que és el coll de Montagut, el pic este que es veu quasi sortint del poble, que allò és espai d'interès natural, està dins del que és el conjunt de xarxa Natura 2000 i s'enllaça tot el que és la Serra de Cardó, la Serra de Vandellòs i demés, pues perquè és un espai d'interès per a les aus, eh? I no només aus de pas i petits passeriformes i altres espècies d'este conjunt, sinó que la part important és la presència d'estes àguiles nidificants al nostre terme.
I nosaltres estem prou conscienciats. On ens falta?
Bueno, a mi m'agradaria que la gent pogués disfrutar d'aquestes coses, no? Que al veure-ho ho pogués valorar. No, avui, per exemple, a primera hora del dematí, encara no, com aquell que diu, no havia començat ni a treballar, ja m'ha trucat un company, diu, escolta, que a tal puesto he vist un àguila, diu, com que sé que t'agrada, diu, t'he trucat en seguida. No ho sé, és que la gent li doni la importància que té. Ja, tampoc no cal entrar en detalls tècnics de dir, no, és que, clar, és la cúspide de la cadena alimentària i tal. No, simplement és valorar-ho pel que és. Pel que és, pues, bueno, és un rapinyaire que per si pues, ja desprèn certa bellesa, no? I que això pues, mos ha de despertar una mica en la curiositat i que mos ha de portar pues, això, a valorar el conjunt. Perquè el de fet no és només de dir tenir més espècie significativa, sinó que així està és perquè hi ha un conjunt d'elements que fan que aquella espècie estigui aquí. I això és l'important.
Xavi, veiem que dona molt de sí, però molt, molt. Potser en altres programes vam anar fent
sí,
una mica...
Sí, ho anar seccionant.
Sí, una miqueta més segmentat i n'hi anirem parlant.
Molt bé.
Et sembla bé?
Perfecte.
Doncs pues agafem este compromís i ha estat avui aquest tema que ens ha portat terra endins al Naturalment. Xavi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Avui a l'apartat del Naturalment amb Xavi Soler hem parlat del medi natural que trobem a l'Ametlla de Mar, però que trobem terra endins. El medi natural interior. I arribem ja a la recta final del nostre temps. I els darrers minuts del nostre magazín són per fer un repàs als comunicats d'actualitat a l'Ametlla de Mar. Recordar que aquesta setmana hi ha recollida de voluminosos, seran divendres, i que prèviament cal trucar al telèfon 667 73 25 04 o directament a l'Ajuntament. També tenim una adreça per les incidències que pugueu trobar a les infraestructures, a l'estat del mobiliari urbà, la seguretat vial i ciutadana, incidències, @ametllamar.cat. O directament també us podeu posar, si vol, alguna incidència a l'Ajuntament en horari d'oficina, al telèfon de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, al 977 45 60 00. I recordem que hi ha cursos en oferta des del telecentre i que dilluns hi haurà un curs de manipulador d'aliments. Serà pel matí de les 9:30 fins la 1:30 i les persones interessades us heu de posar en contacte amb el telecentre. Curs de manipulador d'aliments que serà dilluns al matí, 4 hores seguides, de les 9:30 a la 1:30, i que també s'estan ofertant cursos d'accions formatives, cursos subvencionats. Això sí, cal estar en actiu per a treballadors, comptabilitat informatitzada, operacions de carretons, llenguatge de signes i manipulador de productes fitosanitaris. Pel que fa a les ofertes de treball actualment a l'Ametlla de Mar, es busca una cambrera, també fa falta personal de neteja, fa falta una dependenta, un cuiner-cuinera, un ajudant de cuina, també es busca un xòfer d'autotaxi, administratiu o administrativa que tingui vehicle i que parli francès i anglès, i també es busca un mecànic de vehicles. Res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies per ser-hi i serà fins en demà. Posem el punt final al Sempre amb tu.